Fabricació pròpia.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Sin ti no soy nada, canta Amaral, confirmada pel Cruïlla de l'any que ve. Els altres noms ja els acaba de confirmar el Toscano. Avui, però, ens fixem justament en aquesta discografia del grup de Saragossa, que ve ni al pèl per descriure el relat polític d'aquests dies. Como hablar, moriría por vos, te necesito, salir corriendo o toda la noche en la calle. Tot i que jo em quedaria més amb el clàssic que estem escoltant, Sin ti no soy nada, cançó que Pedro Sánchez podria dedicar-li perfectament als 58 diputats de Sumar, d'Esquerra, de Junts, de Bildu, de PNB, de BNG i Coalició Canària, perquè ells sí que li han dit que volen ser Marta Sebas, Guille i los demás. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Aquesta... A veure, un moment. 2 minuts que passen de 2:15 a 3:00, si us plau. Atents. Ejarque, Guillemat, Marta.
Sí.
A la sotsdirecció. Figueres, Sabater, Candela. Sí, als guions. Oriol, m'he equivocat.
No.
Francisco, Casas, Oriol.
Sí.
A la producció. Capdevila, López. López, ens hem assabentat avui que el Capdevila. López, Ferran. Medina, Marta, a la vida pràctica i a la interpretació simultània. El món digital... Carrasquilla, Parera, Vanessa, Mondelo, Villalba, Mercè, elles s'abstenen, i el món sonor, Moreno, de Alborán, Paula. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Mi madre es la que cocina, que es la Chari, era la protagonista de l'anuncio de los Goya. Era la que decía, y este año hay porra.
Bueno, cuando acabe la gala, vendréis, ¿no? Que será cortita, ¿no?
37 premios Goya.
Este año hay porra.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 3:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Ai, la Chari. Ja l'estimem des d'aquí, eh? Molt. La Chari, mare de la Nani, del bar de Sevilla.
De Kiko.
De Kiko. Oh. Està tot.
Està tot lligat. Tot noms.
Vinga, tot lligat perquè també hem lligat ben bé els continguts d'avui que us podem oferir. D'aquí repassarem l'altra actualitat d'aquest dijous amb l'equip del Fabricació. Avui, amb una penúltima hora, des del bar Casa Manolo, a Madrid, ubicat davant del Congreso de los Diputados. Anirem fins allà, anirem fins a la capital d'Espanya per saber la penúltima hora des del Congrés, després que Pedro Sánchez doncs, hagi sortit investit per tercera vegada president del govern espanyol. Parlarem amb l'Alfredo, que és el propietari del bar. Tot seguit, avui la Harker que farà la digestió amb l'ex segon entrenador del Barça, també entrenador, perquè ara estava dubtant, Harker,
sí, Uri,
Carles Reixac.
Entrenador sí. Dues vegades.
Charlie, el dia...
Ell.
Faràs la digestió amb Charlie
sí,
Reixac.
Sí, estic entrenant
ja. Espera, posa, ja veuràs. El dia que fa 20 anys del debut del gran Leo Messi al Barça.
El pie de oro llegó, dale, yo te lloré. No está esperando la gambeta otra vez. més. Queremos ver la magia que traes en tus pies.
Digestió, doncs, avui amb Charlie Reixac. I a les 4, avui és el dia de la filosofia. Farem el cafè amb l'Enrique Fegel, filòsof i autor del llibre Hay filosofía en tu nevera, i el coneixeu. Amb ell parlarem del per què és necessària la filosofia avui també a la política. Un dia en què volem parlar de tot el que ha passat, òbviament, al Congrés dels Diputats. És per això que a quarts de 5 hem organitzat una tertúlia política especial amb el polític, amb el politòleg Jesús Palomar i la professora de Dret Constitucional de la UB, Mar Aguilera. I aquí a l'estudi també ens acompanyarà el company d'informatius Pau Massip. Amb ells valorarem la reelecció de Pedro Sánchez, com dèiem, com a president del govern espanyol. Ara no sé jo si això serà una evidència que el món s'acaba o no, però és que amb en Ramon Pardina farem la tertúlia dels quatre gats, avui hem canviat d'horari, i acabarem amb els Apocalipsi Now de Santi Jiménez i Toni García Ramon. Tot això passarà aquí, al Fabricació Pròpia. 6 minuts que passen de 2:45, obrim Realitat Paral·lela.
Pregunta'm.
Què vols que et pregunti? Realitat paral·lela d'avui, sí. Per on vols començar?
Doncs mira, per aquesta votació que hem seguit i que hem intentat reproduir aquí també a l'estudi, amb les presentacions
fàcil,
que quedo sense veu.
Semblava
i no ho era, Mercè?
No, clar. Jo també em poso la pell, que avui per...
De Francine Armengol, clar.
Herminio Sancho, per favor, que s'han tornat a equivocar amb el nom. O sigui, jo pobret. Em poso a la pell, diguéssim, de la persona que ha de dir els noms.
Clar. I a vegades... Jo crec que t'ha passat amb mi. I crec que és la gent que tenim cognoms amb noms mesclats.
No, m'ha passat perquè els tenia
al revés
escrits.
Val.
He hagut de fer un exercici visual, sabeu que pateix una mica de dislèxia, sí. I potser no sigui això.
Sí. Hi ha hagut algun segon cognom que no has dit?
Sí, que no.
No sé si perquè aquella persona no el té.
Però no cal dir el que igual a l'oient no...
No, però des d'aquí també posar en valor la feina de Francine Armengol, sí, i tota la gent, doncs, que ha anat dient els noms.
És gent que s'hi dedica, i la Mercè no s'hi dedica. Per tant, ho has fet molt bé, Mercè.
Sí, això és veritat.
Perquè per ser la primera vegada...
Exacte. No, i també som colla aquí, vull dir que...
No, que jo estava pensant que també és molt difícil respondre, perquè has de dir sí o no, però clar... No, perquè tu et diuen, Marta, Jarque Marta, no?
És fàcil que t'hi potestes,
no? No, perquè tu primer... És fàcil si has de dar la resposta sí. Perquè sí. Tu generalment vols dir sí, estic aquí, i després diries sí o no,
clar,
a la pregunta.
Val,
sí, sí, cap problema, però si vols dir no, aleshores potser el cervell et falla i acabes...
No soy yo,
exacte.
Sí soy yo, però sí. No.
La resposta, avui no ha fallat ningú.
No, de fet això és el que els va fer anar malament als, exacte, diputats, doncs, que es van equivocar, però bé...
Tornem al que volia explicar.
Sí, perquè després de la votació d'aquest migdia al Congrés, els socialistes ja poden respirar tranquils. Mercè, tu ho apuntaves. Pedro Sánchez serà el nou president del govern espanyol gràcies al suport de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, el Bloc Nacionalista Gallec i la coalició Canària. I amb la presidència, per tant, al sac, als socialistes només els queda superar l'última prova de foc abans que s'acabi l'any, que és el sopar de Nadal d'empresa. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. El de la veu melosa que escoltem és Michel Bublé, però podria ser perfectament Pedro Sánchez.
Michel
Bublé, no? O Michael Bublé.
Michael.
Si ets a França, potser sí que és Michel.
De Michel Bublé. Ah, jo sempre li dic Michel. Trobo que queda més...
I després critiques com la Mercè s'equivoca dient els noms de l'equip.
Gràcies, Candela.
Bublé Michel. I no es posaria dret, clar, Bublé, perquè no se sentiria identificat. No sóc jo. No,
i en comptes de dir sí o oui, diria da, no? Alguna cosa completament diferent.
És a dir, Bublé, Michel.
El senyor Bublé.
Senyor Bublé.
No, el que us volia dir, a part de dir correctament el nom, que era la meva intenció, m'agrada més dir Michel Bublé.
Que deixem
el
Michel.
Podria ser perfectament Pedro Sánchez. Jo me l'imagino cantant aquesta cançó.
El Pedro Sánchez?
Home, perquè... Amb aquest, ell compleix a la perfecció amb el perfil de Dandy, no sé si l'heu vist aquests dos dies al Congrés.
Sí,
look impecable, tant ahir com avui. Un detall també que no ens ha passat per alt ha estat el color de la seva funda del mòbil, vermell, clar, el Pantone oficial dels socialistes, i el color també de la passió. Amb el debat d'investidura al sac i tothom col·locat, com dèiem, els partits ara sí començaran a planificar el seu sopar de Nadal, però alerta, perquè aquests dies aquí també ho hem anat parlant, hi ha tres dates que acumularan la majoria de sopars d'empresa. El dijous 14, el divendres 15, que aquest és el dia D, aquest sí que és el dia que tothom celebra el sopar d'empresa, i el dijous 21 de desembre. Són les dates que cauen millor al calendari, per tant, els partits s'hauran de posar les piles perquè, si no, ho trobaran tot ple. Això ja d'advertència, vull dir, ara que ja tenen superat lo de la votació, no?, i s'estan començant a planificar, doncs que tinguin en compte que van una mica tard. Però, esclar, aquests sopars d'empresa no saps mai com poden acabar, i jo avui m'he preguntat, els polítics també perden una mica els papers als sopars de Nadal dels seus partits?
Sou.
He estat investigant i només us puc oferir informació de dos sopars de Nadal que hagin transcendit els mitjans, però que possiblement siguin un mirall del que passa a la resta. És a dir, jo els he pres com una mostra representativa de
la part pel tot,
Exacte. Endavant. Parlem dels sopars de Nadal 2022, és a dir, de l'any passat, del PP i del PSOE d'Albacete. D'entrada, deixeu-me dir que l'any passat PP i PSOE d'Albacete van celebrar el sopar de Nadal el mateix dia. Que això ho hauríem d'intentar evitar.
Sí, home.
Hi ha molts dies al calendari, sí que és veritat que hi ha dates més vermelles o que hi ha més gent als restaurants, però doncs, intenteu fer a dues dates diferents. Que hi ha divendres, això també és veritat, i el divendres és el dia...
Però ja està bé.
Sí,
aquesta, no?
És que
després van de la mà, diguéssim, a l'after, no?
No.
És que després, el dia següent, no pots treballar encara que t'ho proposis.
I te'ls trobes, i com que estàs de festa, tots són... Si és que en el fons, tots són amics, tots es porten bé. Per sort van escollir, això sí, locals diferents. Els populars van decantar-se per una fonda castiza, el Mesón Restaurante El Lomo, contundent.
El Lomo.
El Lomo. Mentre que els socialistes van tirar de Booking i ho van celebrar al Beatriz, un hotel de 4 estrelles. Un hotel sempre va molt bé, perquè si acabes tard no has de conduir, pots dormir a l'hotel mateix. Per tant, això és molt, molt pràctic.
I això qui ho paga?
Això és un altre tema. Això és una gran pregunta. Que aquesta notícia no era l'article.
Tinc una sospita, però...
A mi m'ha cridat molt l'atenció també la part lúdico-festiva de la nit del PSOE d'Albacete. Ara parlarem de què van fer, més enllà de sopar, perquè sempre hi ha una mica de jarana després del sopar.
Pre i post.
Correcte. Jo et parlaré del post, que ja és quan has fet potser una copeta de vi i la gent està més animada. Comencem, com dèiem, per la nit del PSOE, perquè després de sopar van fer un sorteig, que a mi això em sembla una idea fantàstica, perquè fa posar molt nerviós. Vols que toqui i es genera aquest clima com de nervis, d'alegria, si li toca el del costat, si no... Què van sortejar? Doncs dues paneres, això està molt bé. La primera amb embotits de Castilla, que sempre fan servei, i la segona era plena de productes eròtics. Va transcendir també el nom de la guanyadora d'aquesta panera eròtica, la regidora d'Hisenda i Personal de l'Ajuntament d'Albacete, que me l'imagino tornant ara a casa, perquè ella no estava a l'hotel, ella estava al Mesón, per tant, ells no tenien el llit tan a propet, amb una panera...
Plena d'ítems.
Plena de coses.
Plena d'ítems, que la família diria, d'on vens tu? Si quedaràs al sopar d'empresa, què és això?
Però et salva l'horari.
Què és aquesta col·lecció?
Perquè en aquesta hora se suposa que no hi ha establiments oberts. Vull dir que això t'ho han encolomat, saps què vull dir?
O que ja ho havies comprat anteriorment i que vens...
Amb una panera.
Sí, perquè...
Poc dissimulat.
Amb una caputxeta vermella, saps què vull dir?
Fent saltironets pel carrer.
Fent saltironets vas tornant del sopar de Nadal.
La feina. Que mira...
Sí, sóc graciosos a la feina.
Bé. El del PP, sopar més sobri, clar, ells estaven aquest sopar al Mesón Restaurante El Lomo i durant el sopar, això sí, van anunciar una sorpresa final, que això també ja estàs tot el sopar com neguitós, saps?
Allò perquè que fa el Pedrerol, exclusiva, i no te la demà.
I ho van allargant, i al final del sopar passarà alguna cosa, i tu estàs, ai, que potser ven, jo què sé, a fer impro, i em tocarà sortir, vull dir, et genera una certa tensió que ja menges menys, perquè estàs nerviosa i després les copes encara et pesen més.
Bueno, i què?
La regidora Sònia Mascuñán i el president del PP de Pozo Cañana, Pascual Cantos, es van marcar un duet, és a dir, van cantar, que això és aquesta és la sorpresa final, i que ha valgut molt la pena, amb una versió de Les coses del querer, que, atenció, van versionar així.
Molt bé.
Són les coses del PP.
Són les coses de la vida, són les coses del PP. Això està molt bé, tots ballar. De fet, ho feien molt bé, Ara el vídeo potser no s'apreciava, l'àudio no s'apreciava tan bé, però realment cantaven molt bé. I també és veritat que ja et guanyes popularitat dins del partit, si ets tu, no, l'atrevit. Mercè, ho podries fer tu, Anna, a la festa de Nadal de Ràdio Estel?
T'animaries? Mira, jo us he de preguntar, qui creieu de cada partit, bueno, posem PSOE, Partit Popular, que engresca, saps? Els d'aquells que digui, va, els sopars de Nadal.
Del Partit Popular, l'Esperanza Aguirre?
Esperanza Aguirre, comprem, ho comprem.
Jo crec que el Pedro Sánchez, jo el veig...
Home, jo veig...
Al cap de taula i repartint joc.
Miquel Iceta, no?
Oh, Miquel Iceta, clar!
Sí.
És veritat.
Com es deia aquell que havia sigut del PP, que era de Mataró... Que era havia sigut alcalde de Mataró, em sembla.
Ui.
Que era com un independent que feia escalada, tenia un forn...
Tu dius el Josep Bou.
L'empresari.
Josep Bou.
Aquest és el
que... Els dels 8 cognoms catalans.
Sí.
Aquest és el que fa tot una mica els que fan el show, perquè a dins de cada empresa també hi ha una mica el comitè de festes, aquí també el tenim a Ràdio Estel, la gent com una mica el cotarro i preparant aquestes festes finals. Bé, tot sembla indicar que Pedro Sánchez, perquè clar, què passarà als partits, no? Als partits doncs, de tot l'estat? Doncs Pedro Sánchez, tot sembla indicar que oferirà ja la tradicional Copa de Navidad a la Moncloa, en premsa, on, per cert, l'any passat va confessar als periodistes que li havien tocat 320 euros a la loteria de Nadal. Sí, un home amb sort. Sí que és veritat que això, la PP i la premsa va doncs, aprofitar per tirar-li també alguna llança al president socialista. Desconeixem si els del PSOE organitzaran en paral·lel aquesta copa, diguéssim, més formal de Nadal al seu propi sopar d'empresa. Un sopar capitanejat, bé, ara ho dèiem, Pedro Sánchez, Miquel Iceta, i bé, no ho sé, si per exemple faran un karaoke, alguna història, alguna coseta lúdica.
Segur.
No sé si vosaltres ho voldreu fer, després del sopar de Nadal? Aquí a...
Si no hi ha karaoke, a mi ja m'heu vist prou.
Sempre.
Miquel Iceta ja té la cançó.
Sí, home, clar. Doncs termineu.
És la seva.
Estarem atents. No, és que no tinc més informació perquè no ha transcendit. No ha transcendit.
Mira, un minut que passa de 3:15. Unit veig neguitós.
Força!
Ens ho expliques. Va.
Va. Avui us vull parlar d'una de les coses que més odio del planeta i que més ràbia em fa, que són les ressenyes. Que no passi un dia sin que des d'opinió de mierda. Sabeu a què em refereixo, no?
Sí.
Opinions que podem trobar a Google Maps, Amazon o aplicacions del tipus Tenedor o Uber. No sé si existeix Tenedor ja.
Sí, home, i tant. Pots fer reserves, és molt pràctic.
I en totes les aplicacions, quan tu descarregues una aplicació també hi ha ressenyes. Tu pots fer ressenyes a tot arreu.
A tot arreu.
Tu ara podries entrar aquí a Ràdio Estel i demanar el llibre de ressenyes, segur que n'hi ha.
El llibre de ressenyes.
No sé, m'ho estic inventant, però es pot fer tot... O sigui, no fas la ressenya.
Sí, però és que, a més, ja els navegadors et donen premis, no?, en funció de les ressenyes que has fet.
Ah, sí? Vull dir, tant. Sí, aquest concepte.
Hi han...
En feu de ressenyes vosaltres o no?
Sí,
sí.
Ah, sí?
Tu, Marta, tens pinta d'anar a...
No, honesta, i sobretot si el lloc... No, és veritat, sobretot si el lloc m'ha agradat, però i si no m'ha agradat, si trobo que és un lloc que abusen i és caríssim i que no val la pena...
Però on les fan les ressenyes?
A Google.
A Google,
sí. Jo les acostumo a fer en hotels. Quan he viatjat i ho he utilitzat Booking, sí que ho faig molt. I també premio el que està bé. I el que no està bé, més aviat, ho dic, que no penalitzi molt, però que la gent en sigui conscient. Per exemple, has d'escalar fins a arribar a l'hotel. No pensis que arribaràs fàcil.
Sí.
Ho poso, no? Perquè, clar, si tu vas carregat amb les maletes... És una
tu em fas, Mercè, de ressenyes?
No gaire.
No gaire, però n'has fet.
No surto gaire, no tinc gaire vida social.
Sí, serà això.
Jo no he fet mai.
No tens temps
mai,
a fer-les.
No, però en llegeixes? És a dir, ets usuari de ressenyes?
La meva dona ho fa molt i no és que m'hi hagi acostumat, però si haig de decidir jo, em preocupo de mirar... Sí, deixeixo jo per mi, per anar sol, a mi m'és igual, entro un lloc que estigui més buit
però sí
i endavant.
Que la...
Però si...
Ho teniu en compte,
sí, home, sí. En un món perfecte només haurien d'opinar els experts. Aquesta és la meva opinió.
En general,
la redundància.
Sí, per tot, sí.
Com que el nostre món és anys llum de ser perfecte, proposo un nou sistema per aturar aquest allau de... Jo en dic cunyadisme, que és una mica opinions poc fonamentades. L'opinió de tuya, però la vida es mía. L'opinió de tuya, però la vida es mía. M'agrada aquest concepte. Tu opina el que vulguis, però jo puc anar-hi en contra, eh? Vull dir, això em pot relliscar.
Sí, clar, jo faré el que em sembli.
Impermeable a la teva opinió. D'entrada, des del meu punt de vista, hi hauria d'haver un filtre previ. Per exemple, presentar el teu currículum a cada aplicació i que l'algoritme t'assigni una etiqueta del tipus ignorant, en alfabet, amateur, professional o expert, per exemple. Perquè això també podries saber, quan llegeixes la ressenya, si l'opinió d'aquella persona és veraç, té fonament...
Clar,
no?
Està ben vist.
També assegurar que no tens cap vincle ni conflicte d'interessos amb l'establiment o el gremi.
Que no siguis un enemic.
Clar, el restaurant del costat, que se li acaba de posar un restaurant nou a davant i li està traient la clientela.
Clar, i comences a fer ressenyes negatives.
Hi ha rates a tot arreu, al menjador, jo què sé, coses així. Això s'hauria de contrastar. I l'opció que jo denomeno tipus BlaBlaCar, que és que només puguis publicar la teva opinió si l'establiment et pot puntuar tu també. Sabeu que a BlaBlaCar, si tu ets el que viatja, pots puntuar el conductor, però el conductor també et pot puntuar tu com a viatjant.
I Airbnb, això també passa.
Ah, veus? Doncs ho trobo perfecte. Si tot això no qualla, jo proposo rebaixar la intensitat de les ressenyes, perquè ja la gent està com molt volcada a donar la seva opinió, com si fos tan important. I, coi, el món no s'acaba. Si un restaurant pot tenir un mal dia, o un hotel pot tenir un mal dia, per exemple.
És veritat.
Proposo permetre només opinions divertides, surrealistes o passades de voltes, com les que us porto a continuació. Una mica d'alegria.
Va, alegria, va.
Alegria de viure, per favor, va. Us poso en situació. Tenim un usuari que fa una ressenya a un negoci de lloguer de camps de futbol, val? D'aquests que fan lliguetes, o pots llogar el camp de futbol per fer un partit de costellada amb els amics.
Sí.
Situats?
Sí.
Diu així.
Vinga.
Viaje desde Morón. Morón és a Buenos Aires, vale? Viaje desde Morón para llegar y que me digan que la cancha no está disponible. Que la seña esto, que la seña aquello. La seña vol dir la pague senyal, entenc, eh? Mucho biribiri, que és una manera de dir bla-bla, suposo, argentí.
Cada, mucho biribiri.
Cada país deu tenir la seva manera de dir bla-bla-bla, bli-bli-bli, biribiri. Diu, conseqüència, llego más temprano a casa para encontrarme mi mujer con el vecino.
Va, ma, va.
Carai. Nunca más.
Però aquí la gent aprofita.
És com que no acaba de... Una cosa no lliga amb l'altra.
Res.
Ell ha decidit com culpar a la canxa de futbol...
Pel que li ha passat amb ella.
Potser ell no volia saber això.
Clar, no, perquè si l'haguessin deixat jugar...
Això no se l'hagués assabentat mai més.
No hauria enxampat a la seva dona, clar.
Recrimina aquest fet, no?
Recrimina que per culpa de mucha senya i mucho biribiri...
I hagués arribat a casa...
L'altre va fer un quiqui, directament.
Hagués arribat a casa amb un nivell d'endorfina superior, perquè quan tu fas esport segregues endorfines, arribes de bon rotllo i això ja no... Bueno, és un dia molt millor. M'agrada també això, el nunca más. Veureu que és una mena de firma de la gent que es queixa dels establiments. Nunca más.
És veritat. S'ha de ser directe, has d'anar de cara a la, perquè la gent tot ho vol ràpid. Va, va, va.
Nunca más. Seguim amb el tema estrella, que és el descontentament amb els restaurants. Diu, llamé un sábado para encargar cachopo y me dijeron que no había. Això ja és un mal plan. És un mal començament.
Però va, canvia de restaurant. Bueno, a veure com continua.
Se quedaron mis hijos sin ganas de comer y gritando que querían morir.
Carai.
Han sigut un dalt a baix.
Em pensava que deia, se quedaron mis hijos. Dic, a sobre se li van quedar els fills?
Per hacer cachopos. Què està passant aquí?
Si has fet una pausa que m'he quedat...
Per favor. Potser era el dia a l'any que mengen cachopo, pobra canalla, i pam, no en van tenir. Diu, llevan sin comer desde domingo. No sabem quants dies han passat.
Sí.
Que tuvo que venir mi madre desde Asturias, per tant, aquest home no està a Asturias, hi ha hagut de venir una persona que sap el que és un cachopo. Diu, y hacerlo por su cuenta para que comieran. Aquests nens no han menjat des del dia que no van tenir el daltabaix del cachopo. Diu, me parece lamentable esta experiencia que me ha hecho vivir este restaurante. Entre moltes cometes posa asturiano. Nunca más.
Nunca más.
Sota firma.
Nunca más.
Acabem una darrera ressenya d'un producte comprat a Amazon que il·lustra a la perfecció que la gent té molt poca feina. Diu, és un filtro para una aspiradora. Punt. Funciona. Punt.
Pues ya está.
No costó mucho. Punt.
Punt.
Encaja bien. Punt. I llavors fa una reflexió, diu, por Dios, a esto llegó mi vida. A dejar reseñas en Amazon sobre filtros de aspiradoras para aplicaciones en seco barra húmedo. Recuerdo ser joven y tener sueños, esperanzas y deseos para algo mejor. Ahora, esto es lo que hago una mañana de sábado.
Però trobo que la ressenya és molt important, eh?
Està molt...
Jo sé les que més m'ha agradat.
Home,
però... Està bé, vull dir, et diu que funciona, que no li va costar i que encaixa bé, que és el que vols saber.
És molt concís, però jo crec que és massa concís. Ella ja li estava coent aquesta reflexió, se la fa a sobre, saps?
Sí.
Dir, bueno, doncs pues mira, no puc rajar, tot ha anat bé, i llavors pensa, ostres...
Quina desgraciat.
Quina vida, que no tinc res millor fer un dissabte al matí que fer ressenyes. Jo voto que hi hagi més experts, menys experts tertulians, entesos en totes les matèries, i més alegria de viure.
Sí, home, carai, va.
Siento y pienso adentro lo que habrá dentro.
que jo vull anar a la meva defensa, perquè...
Has revisat immaculat... les teves...
Estic revisant la meva ressenya i el llegiré l'última.
Perfecte.
Sembla bé, de l'Ikoya Izakaya, que és un restaurant japonès, a davant de... caram, del mercat de...
Sant Antoni.
Gràcies.
No, home, el mercat de...
Gràcia.
No.
Ahir, va, doncs m'he
escoltat. Ah, el de Gràcia.
No, home, no, al costat de la catedral de Barcelona. Quin és aquell mercat?
Santa Caterina.
El mercat de Santa Caterina, molt bé. Ikoya i Santa Caterina. Espai càlid, perquè vegis, eh?
Carai.
5 estrelles. Espai càlid, molt agradable, acollidor i espaiós. Carta interessant. Mare meva. Bona robata, bon toro. Toro de la tonyina. Boníssima aubergínia. No ho recordo. Un oasi de tranquil·litat. Ofici i bon menjar en aquest restaurant que barreja el millor de Sagardi i de Coi.
Carai.
Què et sembla? Els deixo perfecte.
Home, però que et van pagar?
No, però mira, podrien haver-ho fet.
I acabes dient tu què et sembla?
No, què et sembla? Us ho pregunto jo.
Quan dius espai càlid, et refereixes metafòricament o que si fa una temperatura agradable?
Era la llum.
Llum càlida.
La llum era baixa i és un restaurant que, si aneu, és molt simpàtic perquè quan entra tothom, és a dir, quan entra una persona al restaurant, tothom s'aixeca.
Què?
És a dir, tothom s'aixeca. Els treballadors el miren i fan... Fan un crit a les persones que estan entrant, perquè això es veu que és molt típic de les izakayas dels restaurants
no m'hi trobareu.
Japonesos. Es veu que allà ho fan, jo no hi he estat, al Japó.
I saps què diuen en aquest crit? I van diuen, fora d'aquí, fuig!
No, perquè bé, van deixant passar.
Ui, té un altre!
Mira, parlant de restaurants, marxem ara res. Breument a publicitat i a la tornada... Jo tinc ganes, eh?
Ai.
Jo també. Anem cap a Madrid. Anem a Casa Manolo, perquè allà parlarem amb l'Alfredo perquè ens expliqui com ha anat això. Situem-nos, Bar Casa Manolo està a l'epicentre de Madrid, l'epicentre de l'actualitat, volíem dir, davant del Congrés dels Diputats, i li preguntarem a Alfredo doncs, com ha anat el matí. Vinga, després de la publi.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que queden res. Segons per arribar al punt de les 3 en punt, estem pendents d'aquesta penúltima hora aquí al Fabricació Pròpia, que hem de trucar a l'Alfredo, ha hagut de marxar per una urgència.
És però que una última normal, hora és una última hora, vull dir, normal. També per ell.
Però
per
cert, no passa res.
Ara que no en sent, fem-li una bona ressenya.
Ah, sí, home, sí.
La ressenya l'has de fer quan hi has estat, no?
Bueno,
perquè si et cau bé.
Farem veure. A veure com va l'entrevista. Ens han dit que res, que ha hagut de sortir un moment, però que ara ens atendrà, d'aquí uns minuts. Mira, amb els senyals horaris, arribem a les 3. Candela, cap on ens portes
cap
avui?
Cap al 16 de novembre de 1957. El 16 de novembre de 1957 queien dissabte i es veu que el president del Pakistan, Iskander Mirza, i la seva dona Begum Nahid estaven... Iskander Mirza i Begum.
Ho has practicat, això, eh?
No, 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 però és que se'm dona més bé el pakistanès que l'anglès. Estaven de visita a Espanya i per això el Palau de la Moncloa hi onejava la bandera espanyola junt amb la de Pakistan. Una visita que els madrilenys van aplaudir moltíssim i acompanyar amb banderetes espanyoles i cants d'alegria al carrer per tal de que su estancia entre nosotros pues les fora grata i satisfactòria.
S'ha de fer agradable, això.
Sempre, sempre. Som país acollidor. Una visita important per a Espanya, encara que el diari preferia posar èmfasi en la forma de visita dels finlandesos. Music finlandesa.
Ai! És el folclore finlandès aquest, eh?
És la cançó que ho va petar a Eurovisió, diria, de l'any passat.
Ah, sí.
El xa-xa-xa, però en finlandès.
Sí.
Bé, i és que es veu que els finlandesos tenen la costum d'anar de visita molt accentuat, és a dir, no com la resta de països europeus. Ells tenen unes normes i uns protocols molt, molt heavies a l'hora de fer visites, que mai et pots saltar si tu els has de visitar, i el diari em feia tota una explicació. Per exemple, aneu apuntant, perquè us juro que us marejaré. Mai pots visitar un finlandès sense haver concertat prèviament el telèfon, la visita per telèfon.
Fins aquí...
No. És a dir, tu abans el truques, dius, et vinc a veure, però li has de preguntar. O...
I t'ha de dir que sí.
Ell t'ha d'haver dit expressament que vol que vinguis. Vull dir, potser no cal que el truquis, però si te l'has trobat pel carrer i t'ha convidat. Fins aquí és normal.
100% d'acord, jo, amb això.
Si visites un finlandès per primera vegada a casa seva, has de portar un ram de flors per la senyora de la casa... I en el cas que no hi hagi senyora de la casa, perquè sigui una persona, un home, per exemple, o un gos, jo què sé, un gos finlandès...
Però què t'obre la porta, el gos?
Sí. Pots anar a visitar la seva caseta.
Sí, és que són molt educats,
Són molt educats, els finlandesos. Has de portar un ram de flors pel senyor, sense fer diferències.
Molt bé.
Val? És a dir,
independentment
de... Si hi ha una dona, li has de regalar aquest ram de flors a la dona, però si no hi ha dona, li reportes ram de flors igual al senyor. El ram de flors que portis ha de tenir un número de flors impar. Tot això va en sèrio.
Tenen temps.
Clar. O sigui, 3 o 5 flors són suficients, però mai pots arribar al número de 9 flors.
I una?
No. És a dir, 3 o... No, 3 o 5. És a dir, 3 o 5 són les suficients perquè no et diguin vaya garrepa, estàs fet, vale? Però 9 són masses.
És insultant.
No, només si ets superamic.
Ah, sí, hi ha aquesta diferència, eh?
Sí. No, ja, espera't,
Per tant, per primera vegada, nou no procedeix.
No, hauries d'entre 3 i 5.
Són masses confiances, saps?
Jo, si fos la primera visita, seria 3. La segona visita, perquè caus bé 5.
Ja està.
Després, no, perquè tens el número 7, abans d'arribar al 9. Depèn de com evolucionin les visites amb aquest amic finlandès. Si la visita s'ha originat de forma casual, allò que t'inviten al moment perquè estàs al supermercat i t'inviten... i no pots comprar flors, les has d'enviar l'endemà sense falta. O sigui, les flors...
Estan allà esperant...
Les flors les has d'enviar, sí o sí.
Pesats.
A l'arribar a casa d'un finlandès, mai pots fer una encaixada de mans sota el marc de la porta.
Ah, no?
No, has d'esperar haver traspassat el marc, has d'haver passat la porta, o sigui que creuat el marc, val?
Clar, i li has d'haver donat les... Potser millor, doncs, donar-li les flors i ja una vegada també creuis el marc, no?
És a dir,
no?
Tu has d'entrar amb la mà extesa per sota la porta, però no li pots donar fins que arribes gairebé al...
Val.
Feinada.
Sempre has d'encaixar les mans, primer amb la senyora, també, encara que ella no t'hagi fet l'oferiment. O sigui, tu veus la senyora que s'està guardant la mà dins de la...
Li treus i li encaixes.
De la butxaca, sí? Li treus exacte la mà i li encaixes. Carai. Això, si és... això, tot això, si és estiu o primavera.
Clar.
Com? Que llavors canvia la cosa.
Sí, perquè si la visita té lloc durant l'hivern i portes molta roba amb tu, perquè allà a Finlàndia fot fred i t'has d'abrigar, doncs has de treure tota la roba quan arribis al rebador de la casa. Fins i tot abans de donar la mà a la senyora.
Tota la roba?
L'abric?
Sí, no.
Escolta, tota.
Tota, o sigui, tu
arribes... Coneixem-nos.
Tu arribes i abans de donar la mà i de donar les flors ja t'has de despullar, no?
Com?
Però què vol dir això?
I després anem amb formalismes de 17 o 10 flors?
Despullar perquè...
I sota el marc de la porta...
Perquè van molt abrigats, llavors a vegades es canvien el rebador. O sigui, ja veureu, és que... Tot això, si és una, és, si t'han convidat en un event normal. Però imagineu-nos que aquest finlandès et convida a una festa d'aniversari, per exemple. Val? De manera que, clar, aquesta operació de treure's la roba d'hivern es converteix en un moment superintens i difícil, sobretot si ets una senyora, perquè, per exemple, de la seva bossa de mà es treuen les sabates... Perquè, clar, pel que arriben amb catiusques, que fa fred.
Llavors, descansos.
Clar, llavors, quan arriben a la casa, primer entren al rebedor, abans de donar-te la mà, es treuen les sabates... I si no, han de buscar un bany, perquè també s'han de canviar les mitges de llana per les mitges de nylon.
Quina feinada.
Tot això.
Posa un mal son,
un finlandès em convidés a casa seva, li diria, mira, saps què?
Vine tu.
Vine tu. No m'acabo de trobar bé.
No vull ni flors, ni...
No, però no està, eh? No. Vull dir que hi ha tot un protocol. Quan per fi arribes al saló de la casa del finlandès, com que hi ha diversos convidats, perquè, clar, és una, ja hem dit que ara t'han convidat ja a una festa d'aniversari, us he anat escalant, no? Els visitants han de saludar primer totes les senyores de la festa i després a tots els senyors. Vull dir que a vegades et passes fent toms per allà...
No pots optimitzar, eh? Si hi ha parelles...
No, és un protocol marcat.
La volta i tornes a començar.
Tu t'has d'adaptar al país.
Sí, no, i tant.
I ells són les seves normes.
Sí, doncs.
Si, a més, no coneixes a qui estàs saludant, perquè a vegades tu vas a una festa d'aniversari i hi ha molta gent que no saps qui és, en el moment de fer l'encaixada de mans, t'has de mirar ulls amb ulls i tothom s'ha de dir el cognom a la vegada.
Cuita, una altra vegada.
Superpràctic.
Sí, rotllo, va.
Va, 1, 3, 2, 1.
Figuera. Va, i... Potser no has entès res, però ja es donen... Ja comença una conversa. És així.
Jo pensava que era gent com molt avançada.
És molt avançat, tot.
No, és gent barroca.
No, perquè així, no... aquells moments complicats de conèixer gent, com que tens tot un protocol, no passes malament, perquè ja saps que has de... Hi ha gent que no se li dona bé, això. Cop saludats i dits els cognoms, arriba el moment de fer el cafè.
Ui, més problemes.
Però penseu que potser ja portem una hora, perquè amb tots els protocols que hi ha...
Quantes coses m'he perdut.
Però... Jo m'ha sobtat que fessin cafè, no sé...
O sigui, abans de dinar o sopar, eh? Tu arribes, saludes, fas un cafè.
Fas un cafè. Llavors, el cafè ha de ser de... el cafè ha de ser de color marró, clar.
Bueno, sí.
I ha de tenir un sabor semblant al nostre, cafè, sí. El d'aquí, que vindrà acompanyat sempre de les tradicionals pastetes. Això ho trobo bé. I quan estiguis al segon cafè, perquè també te'n porten dos...
No, home, no.
Sí, et portaran un tros de pastel. En el primer van pastetes seques i en el segon pastel. Però espera't. Si no sou amics íntims dels anfitrions, no pots dir que no vols cafè fins a la quarta tassa.
Ostres, tu!
Si et aniran servint cafès...
Candela, a mi m'explota el cor si em prenc quatre cafès.
I si ets al·lèrgic, et vas inflant, però clar, has de
beure cafè. Sí, fins al... T'has de fotre tres cafès, sí o sí. Vas espitós a la festa, ja.
Si no, no ve vingut.
No, però no t'ho perdis, perquè si ets un yonqui del cafè i vols més cafès, al quart, al cinquè... Sí. No pots. Només pots si ets molt amic de l'anfitrió.
Ah, te l'has de portar tu de casa.
Sí.
Deuen ser gent molt simple, molt senzilla.
Sí, són molt senzilles, si ho estem veient. Sí.
Ah, llavors, si en aquest ritual del cafè hi ha silencis entre els convidats perquè no es coneixen,
Només
vas que fotent-te cafè, no passa res. Almenys durant les dues primeres tasses pots estar una mica en silenci, però a partir de la tercera, que és l'última... Has de parlar sí o sí.
Has d'animar. Això ho hem d'animar.
Què són aquests protocols de...
No sé, el que explicava el diari de l'any 1957. Potser Finlàndia ha canviat. No hi vaig anar ni a l'any 57 ni hi he anat el 23. Mai espereu que us serveixin alcohol si visiteu un finlandès, perquè allà l'alcohol va car i no en serveixen. En principi no en serveixen. Ara bé, si els anfitrions són supergenerosos i estan que se surten, perquè celebren alguna cosa molt important, és possible que al final de la ballada et treguin una botella i algunes copes que només pot omplir el propietari de la casa o l'anfitrió.
Això a Alemanya també t'ho fan.
Si hi ha alcohol, només el treu l'anfitrió i només el serveix. I ho farà sempre, però no, ho farà sempre al mateix nivell a tots els convidats. Ningú tindrà una gota més ni ningú una gota menys. De fet, especifiquen que s'acotxarà per veure l'alçada de la copa per veure que el líquid no sobrepassa una copa amb l'altra.
Perquè tenir les copes marcades no...
Seria una solució.
De veure,
El brindis de celebració es farà encaixant totes les copes i mirant-se tots un per un abans de beure. Vull dir que si sou 20 persones, també t'estàs més estona mirant-te. Bé, arribarà el moment del comiat, que dius ja era hora.
Sí. Encara no has ni dinat ni sopat.
I si ho heu fet bé fins ara, no us relaxeu, perquè també hi ha un protocol rigorós per marxar.
T'has de tornar a vestir...
Vés a buscar flors...
Haureu d'acomiadar-vos primer, donar la mà a totes les dones, després heu de donar la mà a tots els homes, i aleshores els anfitrions us acompanyaran al rebedor de la casa, on tornarà a tenir lloc les complicades operacions de reabrigament, perquè, clar, si us heu despullat, us heu tret les mitges de...
i de llana per posar les de nylon, ara s'ha de fer
i arriba aquest moment que ja no saps quina saps
quines mitges són les teves. Sí. Això passa a altres moments de la nit, Mercè.
Però les has guardat, les mitges?
No ho sé, però l'anfitrió, a veure...
Que ho decideixi ell, no?
No, però us ha passat alguna vegada que això que deixes l'abric, aquí ho fem, doncs
deixes l'abric,
i que t'emportes et dona l'abric d'una altra persona.
Sí, imagina't les mitges. T'emportes les mitges d'una altra persona. Important, aquest moment de reabrigamenta sempre l'has de fer abans de trucar al taxi per marxar, perquè tardes tant que, si no, el taxi t'arriba abans.
Clar.
Sí, això t'ho expliquen, també. Vull dir, tu...
Ostres, però...
Primer t'abrigues, després truques al taxi. Les senyores s'acomiaden dels anfitrions amb una frase invariable, que és "Cule soita", que vol dir "Escolta, truca", però així...
Què?
Tu li dius a l'anfitrió "Escolta, truca". T'acomiades dient "Escolta, truca".
Truca al taxi?
No.
Això és al revés. Truca quan arribis a casa, que s'arriben bé.
No, "Escolta, truca'm".
Escolta, que patiré. Ara truca. Quan arribis, truca.
No. Truca'm per invitar-me un altre dia, però per invitar-me un altre dia...
Jo, després de tota aquesta història, no vull que em tornis a convidar mai més.
I si l'anfitrió et truca, perquè diuen que et farà segur la trucada en un o dos... O sigui, mai l'endemà. Has de comptar l'endemà...
Estan carregats de romances.
Això ho deuen ensenyar al col·le, perquè són moltes coses.
Sí, tant.
Quan arribi la trucada, has de... quan et truqui l'anfitrió, el primer que has de dir és "Quitos bimisesta", que vol dir "gràcies per l'última vegada que em vas convidar". O sigui,
clar.
Vale? Com agraint el dia que vas ser anfitrió.
Té tot el sentit.
I fins aquí tot el protocol per si has de visitar un finlandès.
Mare
carai,
mare.
Tu. Sí.
No, mai. Déu me'n guard.
Bé,
encara més coses de...
Sí, d'aquell dia. Bàsicament, tot el diari era el protocol per visitar un finlandès.
Això de quin any estem parlant?
De 1957.
Hi ha probabilitats de que tot això hagi canviat.
Hagi caducat.
A mi m'agradaria que no.
Que no que sigui tal qual.
Que sigui tal qual.
Diuen ells allà dels sols i no... Però vull dir que amb el temps van arribant turistes i potser tot aquest protocol ja no es pot dur a terme. Jo m'ho has explicat molt bé, però jo ja m'he perdut. Hauria d'anar amb una llista.
Mira, et deixaré el guió per quan vagis
Perfecte.
A Finlàndia i ja t'ho fas.
No tinc cap ganes.
I acabem amb una notícia molt trista.
Ai, no.
Sí. Laika murió ahogada i sin dolor. Res, que després de llançar-la a l'espai a bord de l'Sputnik 2, els científics soviètics van convocar una roda de premsa per explicar que la gossa Laika s'havia mort sense dolor al quedar-se sense oxigen.
No ens la vam mai venir, aquesta.
Que ja ens ho recordeu, que us vaig explicar quan l'Sputnik va marxar i li van posar la gossa i tots pensàvem, com va acabar la gossa Laika? I jo us ho vaig explicar perquè havia visitat el futur, perquè és bona visitat, estic al futur.
Sí,
però ara el diari ja ho explicava des del seu passat present.
Oficial.
És igual, ja m'he liat amb la màquina del temps.
Vintage.
Ja està, adéu.
Pobre Laika.
Adéu.
Gràcies. Vinga, va, que continuem. Que parlem amb el Charlie Reixat, que ja el tenim en línia, va.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Avui fem la digestió ben puntuals perquè avui Harkes compleixen 20 anys del debut de Leo Messi amb el primer equip del Barça. Sí. Ho va fer en la inauguració del camp de l'Oporto, que tenia Mourinho a la banqueta, per cert, amb 16 anys, amb el dorsal 14 a l'esquena i dirigit per Frank Rijkaard. A partir d'aquell moment ja ho coneixem, una trajectòria que us hem de dir impressionant, que el converteix per molta gent en el millor jugador de tots els temps.
Sí, una trajectòria que no hauria estat possible, com a mínim, a Can Barça, si Carles Reixac no hagués apostat pel seu fitxatge quan Messi tenia només 13 anys. I per això és un plaer saludar a aquesta hora de la tarda a Carles Reixac. Charlie, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies a Déu.
Sí, a veure, ens consta que estàs dinant, no sé si estàs a mig dinar, no sé si esteu celebrant aquests 20 anys del debut de Messi o què esteu celebrant?
No, estem celebrant els 80 anys d'un amic meu. I bueno, estem en una zona molt amagada i hi ha poca cobertura.
Ah, val, bé. En qualsevol cas, t'agraïm que hagis acceptat la nostra trucada. Clar, què vas veure amb Messi aquell dia? És a dir, com va ser aquest descobriment del que per molts és avui el millor jugador de la història?
Home, Messi ja ràpidament es veia que era un jugador especial, no? I que si no fos que tingués algun problema després físic o tingués alguna... o que ells tornés boig, tenia que triomfar aquest noi, no? El que passa és que, bueno, que quan arribes ja i debuts al primer equip és una mica un abans i un després, no? Jo crec que el Messi, després de debutar amb el Barça, amb la divisió que va fer, doncs ja pràcticament es va quedar per sempre. I, bueno, i aquí està la seva història.
Mm-hmm. Clar, ho vau signar tot plegat en un document, en un tovalló de paper, que ja ha passat també a la història del barcelonisme. Tu, juntament amb Josep Maria Minguella, que per cert, Charlie és col·laborador d'aquest programa i un representant també del jugador, en el text d'aquest tovalló es diu textualment: Carles Reixac, secretari tècnic del Futbol Club Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, a fitxar el jugador Lionel Messi. Sort que aquestes opinions en contra finalment doncs van acabar per no tenir cap pes, cap importància de cara a aquest fitxatge.
No, és que, bueno, en aquell moment, en aquella situació, m'anava jo, aviam si m'entens, però és que vull dir que hi havia gent que deia no, perquè és molt petit, perquè és un tio que no creixerà, que, escolta, més sapiguem, més a més era estranger, no podia jugar a la Lliga Espanyola. Sí, la veritat sí que hi havia bastants, diguéssim, impediments perquè el Messi pogués jugar aquí a Espanya, no? Però jo el vaig veure tan bo, que deia, aquest tio, hem de fer el possible i més perquè es quedi aquí, no? I ens va costar, però al final vam aconseguir-ho.
Clar, cridava l'atenció, suposo que estem parlant d'un jugador de 13 anys. Avui en dia estem més acostumats a veure nanos molt jove també debutant amb el Barça. No sé com ho veus tu, que hi hagi doncs, nanos que encara no tenen ni l'ESO jugant amb el primer equip del Barça.
Home, clar, a vegades el més ràpid. A més, abans, per exemple, a la meva època, no es podia debutar al primer equip a menys de 18 anys, era el mínim, no? Ara ja, escolta, han debutat de 16, el Messi també va debutar molt jove, el Maradona també va debutar molt jove, però abans era impensable, la gent estava prohibit, amb una paraula, no? I, bueno, doncs, jo crec que si un xaval és bo, encara que sigui jove, pot per fer-ho també. El que passa que se'l té que cuidar una miqueta, perquè al principi, doncs, potser o no tant...
Ha marxat, ja.
No sé si l'hem perdut.
Jo espero que
ja
no.
Ja ho ha dit, que estava en un lloc molt amagat, sí, i que potser no hi havia la cobertura.
Un 80è aniversari, d'un gran amic.
Això s'ha de celebrar, eh?
Home,
hi ha llocs remots, que no et molesti la gent.
Però és molt interessant, sí, el que estava explicant, el fet de que aquests nanos tan joves, aquests jugadors, s'han de cuidar. Ui, i que sí, també hagués estat interessant, a veure si el podem recuperar, preguntar de quina manera també Leo Messi, només amb 13 anys, i ell ho deia, venint de fora, de quina manera també des del club se'l va cuidar i acompanyar en tot aquest procés fins arribar al primer equip del Barça.
Sí, sí, no, és clau, diguéssim. I jo el que desconeixia també, que va ser Carles Reixac, ell ho ha dit, no, jo sóc el que manava. Si ho ha volgut deixar clar, com a secretari tècnic del Futbol Club Barcelona.
És el que dèiem abans sobre les ressenyes. Aquí, opinions que no hi estaven d'acord. Ja estem gent que opina que no té cap mena
veus
de sentit.
Veus en contra, però és important que, com diu ell, aquí hi ha d'haver un que mani, que tingui criteri, que és el que finalment talla el bacallà. També li volíem preguntar, clar, aquest contracte es va signar al club de tennis Pompeia. Home, aquí també ens queda molt a prop. I un dia ell, vaja, em sembla que em consta que Charlie Reixac és del club de tennis Barcelona, no sé si aquí hi va haver algun frec a frec o com es van acabar decidint per aquesta localització.
Jo desconeixia,
Vols que t'ho expliqui com es va decidir la localització?
Per una partida de dòmin?
Segur.
Ah, clar.
Col·laborador del programa.
Jo desconeixia totalment que s'havia signat al Pompeia.
Vull dir, tampoc ho sabia, això.
L'anècdota escolta, venint del Minguella tot encaixa, no?
Sí, exacte. Després de...
Clar, però li hauríem de preguntar també a Charlie, com és que això es va, si eres tu qui manava i tu ets del club de tennis Barcelona, com és que això finalment...
Potser el club de tennis el coneixien massa i podia una certa discreció i va dir, anem al Pompeia.
Ja, però Minguella també hi era, vull dir, Minguella hi era el dia d'aquest...
El Minguella es coneixia els quartos...
Ja sé,
mames. Anaves a dir una altra cosa.
I va dir, entra aquí, que signaràs.
Doncs mira, estem intentant contactar amb en Carles Reixac, que ens ha avisat que estava amb un dinar d'aniversari. A veure si el podem recuperar. Sembla que no cal el Ferran. A veure, ens han quedat diverses preguntes per fer.
És que és el moment de bufar les espelmes i l'han cridat.
Clar, és que és un moment. Mira, és que ara és molt mala hora, més d'un quart de quatre.
Sí.
Mira, també el podríem convidar, ja que avui no hem tingut l'oportunitat d'acabar de xerrar amb ell, una de les tertúlies esportives que tenim els dilluns.
Sí, jo ho tenim
pendent. A veure si s'anima.
Va, sí. Ostres, jo trobo que seria genial aquest duel entre Pompeia i...
És que el tindràs un al tenis Barcelona i l'altre al Pompeia, els dos per telèfon, no t'ho perdis.
I jugant a Domino, bueno, fem una cosa, intentem a veure per darrera vegada, a veure si podem contactar amb el Charlie, i a la tornada també parlarem amb una persona que en sap moltíssim de futbol, amb en Picola, que avui parlarem dels calendaris d'advent. I encara moltes més coses. Tenim pendent també la connexió amb la Casa Manolo, que el calçant impancant avui més que mai.
Així que havia sortit per un últim... Volíem fer l'última hora i se n'ha anat a buscar directament ell l'última hora, no? Perquè l'han trucat.
Des de calla, a
la vora. El clau de la notícia.
Doncs parlarem amb l'Alfredo, que el tenim pendent també de comunicar-nos. Tot això si et quedes aquí en Fabricació Pròpia. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli. Cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i al canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia. Amb Mercè Raga.
Ja és Nadal, mira, Josep Maria, que ja és Nadal, eh? Que ja estem aquí en directe al Fabricació Pròpia.
Doncs bon Nadal a tots, eh? Cada dia anem més d'hora, per això, no?
Tota la raó. Sí. És que, mira, és passar de la castanyada, que la Maria Carey i el seu All I Want For Christmas Is You anuncien que ve Nadal, un clàssic de les festes nadalenques, al igual que ho són, doncs, aquestes llums engalanant els carrers, la sopa de galets, ai, els canelons, la Fira de Santa Llúcia, i també, que és aquí on volem anar a parar, els calendaris d'advent. I precisament d'això últim, d'aquests calendaris d'advent, volem parlar-ne avui amb en Josep Maria Picola, professor del grau en gestió esportiva i coordinador del grau en publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna. Preguntes que ens fem ja, perquè han passat de ser uns calendaris, Josep Maria, pensats, podríem dir, pels més petits de casa, per fer aquest compte enrere, per la nit de Nadal, a convertir-se en això, en una nova arma, podríem dir, de màrqueting per les marques. Com ho veus tu, Josep Maria? Bona tarda, primer.
Bona tarda. Sóc un expert en calendaris d'advent.
Sí?
M'he menjat moltes xocolatines, eh?
Però és que sí, jo hi vas engreixant, eh? Vas arribant sí.
Passa que és cert el que dieu, és a dir, això va sorgir primer, doncs, per regalar xocolatines.
Sí.
A veure, què és un calendari d'advent, al final? Primer ens hem de preguntar què és un calendari d'advent. Un calendari d'advent, al final, és un compte enrere, creat en el seu moment, parlo de fa molts anys, quan la gent inclús els hi costava comptar els dies per fer el compte enrere abans d'un dia D, és a dir, fos Nadal o no fos Nadal. El calendari al final s'ha creat per fer aquest compte enrere. El calendari... Avui parlava inclús a Blanquerna, parlava amb un company que és l'amic Francesc Romeu, i ell em deia que l'humanitat ha tingut sempre un afany de control del temps. I això és veritat, això m'ha fet pensar en lo del calendari. Si al final
sí.
Ens sentim orfes si no tenim, si no podem comptar els dies que falten per fer segons què. Doncs ara hi ha la bogeria d'aquest compte enrere, un calendari ben al final té 24 caselles i és per comptar des del dia 1 de desembre fins al 24 de desembre, que és la nit de Nadal. I és aquell compte enrere que, evidentment, partim d'una tradició, molt pensada pels nanos, però... Avui tot ho inunda i el que era primer pels nanos, ara tots som nanos, no? I ara totes les marques treuen el seu calendari i cada cop el treuen abans, no? Vull dir que al final prepararem el Nadal ja quan encara estarem a la platja prenent el sol, no?
Bueno, gairebé sí, així. Però estava pensant, perquè clar, aquest compte enrere a nivell publicitari dona molt de joc, no? O sigui, a nivell publicitari, no? Sempre s'ha marcat molt aquesta... No sé si s'arriba a dir estratègia o com s'etiqueta, Josep Maria, no? Que els comptes enrere.
Això és una eina de màrqueting.
Ah, exacte.
Al final és una eina com ho és, doncs, el Black Friday, per avançar vendes, no?, que correspondrien a les vendes més de les campanyes de Nadal o de Reis. Això és una eina més de màrqueting, una eina que busca una corrent de simpatia entre les marques i els seus clients. Al final, un calendari d'advent, per definició d'una casella on tens ocult un regalet i cada dia, o al matí, o quan arribes a casa al vespre, fas la cerimònia d'obrir la teva casella i descobrir què hi amagava aquesta casella... Clar, les marques ho utilitzen per dir, donem a provar, o la gent que no ens coneix i que igual que ens donen a vegades mostres de producte quan anem a la farmàcia, d'un producte cosmètic, farmacèutic,
un obsequi, etcètera, no?
Un obsequi, doncs al final el calendari és tenir tot un pack, tot un obsequi per tu, i que tu fas el regalet a tu mateix, no? Prèviament l'has pagat, òbviament, no? I cada dia descobreixes una casella i et fas aquell regalet, no? I això, al final una marca utilitza això per donar a conèixer un producte, o bé també és un homenatge que molts ens fem per marques amb les quals tenim molt apreci i que anem bojos per tenir el calendari d'aquesta marca. És a dir, ara no recordo, el meu nano, per exemple, anava boig per tenir el calendari quan recuperi el programa, perquè no crec que l'escolti en directe, però quan el recuperi em fotrà bronca perquè no me n'en recordo. Sí, calendari d'advent, calendari d'advent de l'Ametller Origen.
Carai,
de l'Ametller Origen.
Han tret també?
No, l'Ametller el comercialitza, però el calendari d'advent és d'una marca de xocolates, que ara no em ve la marca, punyeta. Ara no em ve la marca. És una marca estrangera.
Sí, l'Alin, no.
No.
Una marca estrangera de xocolata.
Ja em sortirà.
Kinder Bueno, no?
Tampoc.
El Bonka, no.
Tampoc, no és el Bonka.
Mare.
Oients, truqueu si sabeu la marca. Oients, que algú dispari la marca.
El venen a...
Ja em sortirà.
Canveix? És que és aquella marca és francesa, no?
Ja em sortirà, és igual. Però anava boig i es va exaurir, el van reposar. És a dir, i parlo de fa dies. Ja.
Sí.
És a dir, que estem parlant de que la gent s'està comprant calendaris d'advent al començaments de novembre, quan el calendari d'advent, per definició, la primera finestra és l'1 de desembre. No? Amb la qual dius, a veure, cada cop anem més aviat amb tot. Les marques, un cop més, busquen eines de corrent de simpatia, ja sigui per captar clients, ja sigui per tenir-los fidels.
Mira, un oient, que són ràpids, eh? Milka.
No és Milka. Ho sento per l'oient, no guanya el premi.
Mira, l'Albert també ens ho deia.
Ai.
Simón Coll, un altre oient.
Tampoc.
Són ràpids.
Ara sortiran totes les marques de xocolata i no serà la que...
Farem aquí publicitat de totes.
Ai, no.
Però era marca, Suïssa...
La vam comprar quan vam escapar-nos a Copenhague, pot ser? Copenhague.
Bueno, mira, nosaltres obrim encara, va, oient, si sabeu la marca...
Albert Picola, pots trucar a l'emissora i treure'n d'aquest atzucac? No me'n recordo.
Mira, recordem, 663-99-30-62. Albert, si ens estàs escoltant.
La marca que hi ha darrere del calendari d'advent de xocolatines de l'Ametller Origen, sisplau, oients.
Llavors, bueno, va passar això, que es va...
Però aquest és l'exemple. L'exemple és que hi ha clients que coneixen la marca, que els agrada aquesta marca de xocolata en aquest cas, però que van bojos per tenir, és com un trofeu per tenir el seu calendari d'advent d'aquesta marca. No?
Deixem, Josep Maria, perdó, ara és un altre tema totalment que no té res a veure amb el que estàvem parlant avui, que parlàvem dels calendaris d'advent, des d'un punt de vista de màrqueting de les marques, que han agafat, diguéssim, la litúrgia, no?, de l'advent, no?, d'aquest calendari.
Però inclús marques de cervesa, és a dir, que
de tot.
Damm té el seu calendari d'advent, també. No és un tema només ja de xocolatines o de perfums,
sí,
no?
Sí, ara en parlarem, però m'has fet reflexionar en el tema que et comentava el Francesc Romeu, professor de Blanquerna, no? Que et comentava justament això, no? De dir, tenim com aquesta necessitat de controlar el temps. I ara, tal qual que pensava, que estàvem conversant amb el Carles Reixac, que el teníem en un aniversari, el Charlie, I jo sé que vosaltres també teniu un nexe comú,
sí,
no, Josep
sí,
Maria?
La família Sardà, sí, correcte.
Amb la família Sardà, amb el Charlie Reixach, i justament perquè avui ens centrem en aquests 20 anys del debut de Leo Messi amb el Barça, sí. I per això li hem volgut fer una trucada a ella, amablement, doncs...
Això vol dir 20 anys de quan va jugar a Porto, aquell amistós?
Correcte.
Molt bé, molt bé.
Veus? Mm-hmm. És que... Però és aquesta necessitat, sí, no?, enllaçat amb això, que tenim els humans sempre de posar aquestes... No?
Bueno, perquè és una sensació també curiosa, perquè diu 20 anys és molt o és poc?
Mm. O sigui, tu què creus, sembla, que és molt o poc?
Sembla que fos ahir, però per contra, no. No va ser ahir, perquè amb el Messi hem viscut tantes coses tots aquests anys. Al final, una hora de classe pot ser molt lenta i pot no acabar-se mai, però les promocions dels alumnes van passant volant. És a dir, és aquest doble sentiment. I vist des del punt de vista de l'alumne, l'alumne pot dir quin rotllo de classe. Una hora no s'acaba mai, però per contra no s'han donat compte, haurà acabat la carrera, estarà treballant, vindrà la festa dels 10 anys de la seva promoció, ara trobarà amb els professors i tindrem aquest sentiment de dir el temps passa ràpid o passa lent. Depèn. Però sí que és cert aquest afany nostre de tenir el temps controlat, anar tots amb el rellotge, sigui rellotge o ara, o mirar l'hora en el mòbil, no? Perquè ara ja no es porta això de portar el rellotge de pulsera, ara ho mirem en el mòbil. Però tots tenim aquesta necessitat de tenir el control del nostre temps, no?
Mira, un altre oient ens escriu
Marques de xocolata, a veure.
Muller amb Muller.
Muller.
I mira, i ens envia la imatge.
A veure si tot, tinc la imatge.
Potser si veus la imatge...
A veure.
Espera't, mira, que t'apropo el mòbil. A veure...
Diria que no.
Tampoc?
Diria que no.
Mare meva.
No s'emporta la premi. Tenim premi, tot això? No?
Mira, un calendari d'advent. No, fem una cosa. Clar, és que potser s'han exhaurit tant que ja han desaparegut del mercat. Bé, no, era només aquesta petita reflexió que feies tu i com avui hem parlat res amb el Charlie, que per cert l'hem convidat que vingui un dia al programa, que jo crec que té moltes coses a dir.
El Charlie?
Sí, home.
Pensava que havia vingut, no?
No, el teníem per telèfon perquè estava en un aniversari.
Molt bé.
Ho intenté.
Molt bé, home, de fet el Charlie és un dels que va portar el Messi.
Clar, per aquí.
És un dels de la història del tovalló de paper.
Del tovalló famós.
El tovalló de paper. Ell i el Minguella, no?
Mira, el Minguella també l'ha trucat, però estava viatjant.
Molt bé.
Saps que el Minguella no ho sap... No, està amb nosaltres els dilluns a la tertúlia esportiva i no saps mai on està el Minguella. Totalment. Bueno, sí que ho saps, està al Pompeia. Però aquí és on es va signar el tovalló.
I és on jo vaig conèixer la meva senyora esposa, al Pompeia.
Avui tot rodó,
Sí, sí.
Al Pompeia?
Allà, al Pompeia, jugant a tennis, allà al Pompeia. Sí, sí.
I a dominó, Josep Maria? A dominó, no?
Jo he jugat molt al dominó, però no al Pompeia. I, de fet, a veure, si anàvem a jugar al Pompeia, és entre nosaltres, ara que no ens sent ningú. Perquè tothom jugava al dominó i les pistes sempre estaven buides. Era un xollo de club. Era un club en un lloc preciós com és la muntanya de Montjuïc, a sobre el poble espanyol, pistes espectaculars i sempre buides quan hi passàvem doncs, per allà a la vora. Dèiem, aquest club és un xollo.
Sí.
Clar, a veure per què, perquè tot eren doncs, partides de dominó.
De dominó, boníssim. Escolta, tornem a aquest calendari d'advent, perquè... tu tens constància de quin va ser el primer calendari d'advent que es va treure?
Hauria d'anar a la xuleta, perquè evidentment això, com a bon profe, m'he documentat una mica.
Doncs
ara t'han parlat del Charlie, del Pompeia i del no sé què.
I del Minguella.
Deixa'm buscar els apunts que tinc per aquí. A veure, a mi em consta que el primer calendari d'advent és de finals del segle XIX, 1851, i que era pintat a mà. Això és el que jo he trobat documentant-me. I que el primer calendari d'advent imprès... és del 1908, que era un calendari que cada dia descobries, era com un àlbum de cromos, cada dia havies d'enganxar l'estampa d'un religiós, no? Un sant, una mare de Déu, o sigui, era molt vinculat al tema religiós. Era com això, un àlbum de fotos, no? D'enfoc religiós. Per tant, estem parlant dels finals del segle XIX, començaments del segle XX. I entorn als anys 20 es va imprimir el primer calendari d'advent físic que inclou rajoles de xocolata. És a dir, el calendari d'advent clàssic que tots tenim present, el de les xocolatines, va aparèixer el 1920. Això són...
I la xocolata, per què deies que és el... No? Perquè és simbòlic, no?
És simbòlic. És a dir, a veure, jo fins fa poc sempre associava calendari d'advent...
Amb xocolata.
Amb xocolatines. És a dir, hi ha un tema clarament infantil. Uh-huh. Ara, actualment, doncs, abans ho parlàvem. És a dir, Rituals, Dior, Lidl, Bioderm, L'Occitane, Swarovski, Avon, Min, Sephora, Acqua di Parma, Godiva, Shiseido, H&M, Zara... tots tenen el seu calendari d'advent. És a dir, tu poses
i són caríssims, eh?
Hi ha de tot. Clar, hi ha que es poden disparar 300 euros perfectament. Depenent del botellí que hi ha a cada dia del calendari, doncs, en quin producte és, òbviament, no? Això deia abans que hi ha des del col·leccionista, que els col·lecciona, des d'aquell que ho fa per fer-se un regal, i hi ha qui agafa això com a regal. És a dir, com a regal. Ja sé que l'edat és rara, perquè dius, aquest regal, quan el regales? Un calendari d'advent ja no pot ser una mica invisible, que es fa als sopars de Nadal, el calendari d'advent ja està pràcticament consumit, no? Hauria d'estar-ho. Clar, l'edat és curiosa, però com a regal, és un regal xulo de fer, és un regal original de fer, no? Un calendari d'advent.
Quan comença, Josep Maria, diguéssim, a convertir-se en una arma, en una eina, deixem dir-ho així, del màrqueting? Tens constància?
Que jo en tingui constància, això màxim 10 anys enrere, com a molt.
10 anys?
Com a molt. És a dir, les marques més de cosmètica, per exemple, són les primeres que hi va entrar al marge de les marques de xocolata, però, per exemple, no sé, una marca com Damm, jo crec que em porta que 2-3 calendaris d'advent, no crec que em porti molts més. És a dir, és una cosa molt recent, és una eina de màrqueting curiosa i molt recent. I que està en la línia d'aprofitar un suport que ja ha inventat, al final, insisteixo, és un objecte que permet incloure, doncs, 24 regalets. Això, qui tingui, doncs, l'afany de buscar al voltant de la seva marca un regal simpàtic, alternatiu, una manera original de donar a conèixer un producte i que li encaixa això de les 24, doncs funciona. És a dir, funciona perquè al final dius, home, només tinc un producte per... No busquis una cosa que té 24 finestretes, però si tens un ventall de productes, una gamma, doncs, àmplia, pots jugar amb el 24.
Clar, però jo sé que sempre hi ha darrere el màrqueting, Joan Maria, sempre hi ha un missatge, o sigui, sempre hi ha un
sempre
objectiu.
Sempre hi ha un relat.
Un relat. Quin seria el relat, diguéssim, d'aquests calendaris d'advent amb aquest... amb aquest to més comercial? O sigui, regalat coses perquè ve Nadal, perquè...
Des del punt de vista de qui compra el calendari,
sí,
pot ser un tema de regalar-te o tu de regalar. Des del punt de vista de les marques, és estar present en la teva vida. És a dir, tota aquesta emoció, aquest formigueig de panxa que tenim tots perquè se'ns acosta Nadal, perquè ja veiem llumetes preparades que encara no enceses als carrers, que ja comencem allò a enfilar el Nadal, tot i que la calor que tenim no ajuda, perquè dius, escolta, vull dir, ve Nadal i...
No ho sembla
que vingui Nadal.
Bueno, perdona, mira, jo ahir, Josep Maria, vaig sortir de la ràdio, no sé quina hora era, i vaig... plovia, de res, i jo, per mi era com si veiés nevar.
Bueno, és que...
O sigui, vaig tenir aquesta sensació...
Pues que a mi em va passar igual. És que ahir feia com una aigua neu. Era una aigua neu que, dius, no es correspon amb la temperatura que teníem. És una cosa ben curiosa.
Però què és aquesta sensació de dir, ostres, quina il·lusió... O sigui, que dius, fins a on, no?, hem arribat perquè tinguem aquesta sensació al veure ploure.
Doncs, les marques, tornem al que em preguntaves, les marques al final busquen estan al teu dia a dia, i ja que tots estem parlant d'això, és a dir, el tema de conversa als ascensors, quan ens trobem algú, doncs s'acosta Nadal, ara ve Nadal, doncs les marques volen estar en aquest compte enrere fins al Nadal. Tal
calendari d'advent més estrany que t'hagis trobat tu de...
Ostres, no t'ho sé dir.
O més curiós.
A mi
la marca cervesa ja em sembla curiosa, sí, perquè jo no sé qui pot haver, clar, darrere de cada dia que hi ha aquest sentit.
Doncs saps que no ho sé. Saps que no ho sé? No he tingut mai el calendari d'advent. Un altre oient que ens truqui i ens expliqui com és el calendari d'advent de Damm.
La paraula diu cervesa, sí, clar, és un tipus de cervesa diferent. Bueno, no sé, petitoneta, sí, no?
Jo crec que ha de ser un pack que conté diferents cerveses,
sí,
tantes com 24, i que degudament girat et dona l'efecte del calendari. El calendari ve a ser el suport de cartró, no? Cartró o no cartró.
Mira,
no?
Jo estic aquí ara donant idees. Clar, és que veig Josep Maria Picola, i com és expert en màrqueting i publicitat, genera això, creativitat.
I en calendaris,
però mira, estava pensant, per al públic més jove, o no,
sí,
de begudes energètiques, també es podria fer un calendari, no? D'aquestes, perquè hi ha tot... Hi ha de tota mena, eh?
Totalment.
I de tots els gustos.
Totalment, totalment.
Bueno, escolta, m'han dit que també Fins i tot hi ha...
Però no en sortiràs ara. Però no en sortiràs.
Avui improvisem. Hi ha calendaris d'advent per mascotes.
També, també aquí val tot.
I què hi ha al darrere d'aquests calendaris?
Però és que les mascotes són part de la família. Vull dir, igual que tens la criatura, tens el gos, no?
Sí.
És a dir, a partir d'aquí és normal que hi hagi mascotes amb un regalet cada dia pel teu gos, per què no? Per què no?
Vull dir, clar, hi ha d'haver un menjar, no?
Una joguina. És a dir, clar, és a dir, el xutxe pel gos, no? Per què no?
Clar, hem de dir això, abans li preguntava que el preu és bastant, que suposo que va de funció del que hi hagi dins.
Sí, sí, no? És un ventall que molt ampli, des d'una cosa molt econòmica, perquè se'l vulgui comprar el nano, fins, evidentment, el regal que et fas, doncs, de Swarovski, no? Les Swarovski, no sé què val un calendari de Swarovski.
Ui, però no et vulguis pensar, caríssim. Suposo també que encara hi ha moltes marques interessades en fer calendaris d'advent. També els seus productes sempre hi ha aquells productes estrella, no? És a dir, parlant de bellesa, de maquillatge, no? Sí. Que el que fan, suposo que també aprofiten aquesta eina ja del màrqueting per poder rellençar, no sé si es diu així, o potenciar la venda, diguéssim, dels seus productes estrella.
Exacte, és que no oblidem que hi ha moltes categories de producte que tenen les seves vendes molt estacionals o que tenen una punta de vendes molt important per Nadal, no? Per tant, doncs, les marques que tenen una punta de venda a la que s'acosten les festes de Nadal o els regals de Reis posteriorment, és normal que aprofitin concentrar ara tot el seu pressupost de màrqueting, no? Penseu que hi ha sectors que el gruix del pressupost de màrqueting l'inverteixen ara, aquest últim trimestre de l'any, no?
I ara també pensant, hi ha calendaris d'advent que van més enllà de la marca, Josep Maria, estic pensant de socials o missatges, no? Sí, diferents.
Sí, sí, a veure, hi ha un calendari d'advent, doncs, per exemple, que he vist a les xarxes de la Generalitat, on cada dia parla d'un valor, cada dia, doncs, al final és una eina més per difondre valors, difondre missatges i jugar amb dir cada dia de l'1 al 24 direm una cosa diferent, que ens vagi en línia amb allò que volem comunicar. És una molt bona eina per trossejar, si voleu, per capítols un missatge. I cada finestret és un capítol. Jo tinc 24 capítols per poder explicar una història. Per què no?
Clar, aquests 24 capítols per poder explicar una història que, clar, l'època de començar a comprar-los és ara ja. Vull dir que, ara, mira, estem a 16 de novembre per preparar-ho, no? I ja suposo que tu dius, mira, amb el Lleu o tots els altres...
Sí, sí, però altres, clar, al final la major part de calendaris es venen molt abans del que s'haurien de vendre. Tal que els compréssim el 30 de novembre en tindríem prou, no? Perquè fins l'1 de desembre no toca obrir-lo, no?
Sí.
Però cada dia a casa hi ha el calendari aquest del meu nano que no recordo. Quan arribi a casa diré, és aquest.
El que no havia entès és que el teniu aquest any.
El tenim, per això encara és més gros que no me'n recordi de la marca.
Que xula, Marto.
Els oients tampoc, per això.
Hem dit un ampli...
Hem dit totes les marques de xocolata.
Gairebé totes. Clar, jo també entenc que amb aquestes coses que també es transformen com, no sé si dir-ho com una moda, Jean Maria, però que pot crear fins i tot un efecte de pànic perquè s'esgoten, ara tu ho deies, no?, del teu fill Albert, que clar, tu en vols allò, no?, i ja no en queden més al supermercat, que pot generar aquest pànic.
Exacte,
que també crea la publicitat, clar, que és el que busca.
Ens en queden pocs, això crida la venda. Dius, per què he corregut tant? I què, que en quedessin pocs, no? I això no ho volia. Sí. I acabes comprant allò que no la vols perquè en queden pocs, no? Hi ha una mica d'això, evidentment, no? També hi ha una mica de que un calendari d'advent és un bon display, és una bona manera de mostrar una marca en un punt de venda, no? És una cosa que crida l'atenció, que ambienta Nadal a la botiga, és a dir, el punt de venda també li va bé, un calendari d'advent, perquè ajuda aquell envàs d'aquell producte a crear una atmosfera nadalenca en el propi punt de venda, no?
Clar, a nivell de màrqueting i publicitat, sí que és veritat que, si no m'equivoco, dilluns que ve és Black Monday.
Sí.
A l'altre és...
Black Friday? El Blue Monday.
Perdona, Blue Monday.
Sí.
Black Friday, clar. És que aquesta és una altra, De posar aquests noms de... I el Giving Tuesday.
Correcte.
Que és el dia per donar.
Sí.
Clar, a nivell publicitari, Josep Maria, o sigui, tots aquests missatges que estem rebent, sobretot ara que s'apropa Nadal, hi ha vegades que poden ser contradictoris, no? És la publicitat, a vegades, també, que juga amb aquest... No sé si m'explico,
Sí, però al final és el de sempre, no? Quan es crea el Giving Tuesday, que és un moviment preciós, sorgit, doncs, d'Estats Units, etcètera, Això m'hem parlat, m'hem parlat.
Te recordes quan parlar?
Sí, això m'hem parlat, doncs ha vingut ara allò el flashback, no?
Sí.
El mite de la caverna de Plató, m'ha vingut el record d'estar parlant aquí d'aquest tema.
Mira, fa bé que diguis això, perquè d'aquí res parlarem de filosofia. Avui, per cert, és el Dia Mundial de la Filosofia.
És que cada dia és el Dia Mundial de diverses coses, no? Una d'elles avui és la filosofia, no?
Això és un altre tema també per parlar aquí, a l'espai de publicitat.
Cada dia hi ha un Dia Mundial d'algú, no?
Cal un Dia Mundial de tot o no?
Molt bo. Un dia que sigui el Dia Mundial de tot, segur que ja no ens cal ara, no? Ara ja no ens cal, però seria una bona pensada. Estic canviant un WhatsApp al meu fill perquè em digui la marca de xocolata.
Però a l'Albert està a la classe, no? O no? On està? On el tens?
No, treballa amb una...
Ah, està treballant ja.
Està treballant amb una productora i si ja no estan de rodatge, m'ho dirà.
Home... Sí, sí. Albert Picola, per favor, és que no podrem seguir avançant si no ens dius la marca del calendari d'advent que necessitem. No, parlàvem d'aquest, del Giving Tuesday important, sí, no? Del que deies tu, no? De que a vegades s'apropa Nadal i potser tenim com aquest desgavell d'idees al cap que ens transmet la publicitat.
A veure, al final és el de sempre. Les marques busquen un moment diferent del que està marcat, que si Nadal, que si Reis... per dedicar-lo a una venda promocional. Al final és una promoció. Un Black Friday és una... Al final és una promoció de vendes, no? Uh-huh. Com incentivar vendes un dia determinat? Que, evidentment, tot el tema digital això ho ha accentuat, el tema informàtic ho ha accentuat, i, per tant, tots estem ara esperant aquell dia doncs, per vendre, en aquest cas per comprar, productes que no oferíem si no hi hagués aquest dia destinat per això, no?
Fem una cosa, res, marxem breument a publicitat, després de la pausa continuarem parlant amb en Josep Maria Picola, professor del grau en gestió esportiva i també coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna. Estem parlant d'aquests calendaris d'advent com a aquesta nova eina de màrqueting de les marques. Tenim pendent la trucada, que tenim el Ferran trucant a Casa Manolo, a Madrid, perquè ens expliquin com ha anat com ha anat el debat d'investidura a Pedro Sánchez, des d'un altre punt de vista, des d'aquesta penúltima hora. Sí, què et sembla? Sí.
Què em sembla el que...
Amb aquesta trucada, aquesta connexió.
Interessantíssima.
Que sí?
Clar que sí.
Penúltima hora que necessitem per poder seguir endavant aquest dijous amb l'Alfredo, que encara li diu encara no ha arribat, que ha sortit per una emergència i encara no ha arribat. Estem pendents d'aquesta trucada i continuarem parlant de més coses amb en Josep Maria Picola.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Vols continguts exclusius? Segueix Ràdio Estel a les xarxes i troba-ho tot. Més actualitat, més entrevistes, més música, més de tot. Ràdio Estel també a les xarxes. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Va, que seguim aquí al Fabricació Pròpia amb en Josep Maria Picola, professor del grau en gestió esportiva i coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. I, ai, m'encanta dir tot el càrrec, Josep Maria, eh?
Massa llarg, massa llarg.
Massa llarg, massa llarg. Escolta, ens estan arribant més missatges.
Ah, sí?
Del calendari de Ben, la marca de xocolata, Suchar. No.
No.
Tampoc. Ah, tu, escolta. Aquest era la Carla. Ai... Bueno, va, anir a veure, que encara tenim una mica res, uns minuts. Sortirà, al final, si us plau, ha de sortir. Tu encara estàs escrivint amb l'Albert, no?
Sí, sí, jo estic aquí buscant...
I està en línia l'Albert o no?
No.
No,
no el tinc en línia, no el tinc en línia.
Escolta, Josep Maria, estic pensant que, clar, les marques s'han apropiat i han capitalitzat el Nadal amb aquest calendari d'advent que parlàvem, però també ho han fet amb la castanyada, oi?
Bueno, és que la castanyada, aquesta guerra castanyada versus Halloween, no?
Com ho tenim, això?
Aquest castawin que diuen, no?
Sí.
Al final, a veure, saps què ens passa? I ara em poso filosòfic, jo també. Què ens passa als catalans, no? Tenim una dansa típica avorridota, com és la sardana.
Mira, és la segona vegada que surt això, com sí, ens l'escolti el Carrió, n'hi hauràs.
Sí, és així. Tot i que els tallets ens ho fan ballar a la discoteca, no?
Sí.
Però, clar, si tu vols festa grossa i xerinola, no ballaràs una sardana. I mira que a mi m'encanta la sardana, però cada cosa té el seu moment, no? Clar, la castanyada... És una
però
cosa
jo t'haig de dir una cosa, Josep Maria, perdona, però jo quan escolto una sardana...
Sí.
Mira, pell de gallina. El Ferran em diu...
Pell de gallina.
Però que em surten ganes de tu diu de bo,
De ballar-la?
Mira, perquè no en sé gaire. Ara aquí no quedarà gaire bé, però no en sé gaire, ballar sardanes.
Jo n'he ballat molta de sardanes, sí? Són dels que comptava la sardana, que
costa molt. Tu saps comptar la sardana? És que això és complicat.
Sabia comptar, sí. no sé si ara ho sabria fer, no?
Bueno.
El meu pare ballava molt bé la sardana i me'n va ensenyar els ja de ben nano.
Sí.
I he anat amb ell a moltes celebracions i on hi havia sardanes. Però clar, tornant al que dèiem avui en dia, que és més atractiu per una família, per un matrimoni jove que té nanos petits... tot l'encant que té el Halloween, o dir-li que ens comprarem panellets, castanyes i ens ho fotarem bevent ratafia o bevent, no?, moscatell, no? Clarament és més atractiu el món del Halloween. Tu pots muntar a PortAventura un espectacle entorn a la castanyada? No, entorn a Halloween sí. Hi ha personatges, doncs, de dibuixos animats i personatges inclús de les marques, tornant al tema màrqueting lligat al món del Halloween, claríssimament sí. Entorn al món de la castanyada, més complicat. És a dir, hi ha tradicions molt nostrades que, malauradament, no quadren amb segons quines tendències, ja no de màrqueting, sinó tendències socials, de franges d'edat, no? I jo crec que qui vulgui enrocar-se amb el món de la castanyada, jo crec que va en contra de la tendència que és barrejar-ho tot. I jo crec que... Jo estic molt a favor d'aquest castawin, no?
Tu estàs a favor,
i que cadascú ho celebri com vulgui. És a dir, és compatible. És compatible muntar... Ara les escoles... tu veus al carrer la gent disfressada pel Halloween com abans els veies per Carnestoltes al mes de febrer. És a dir, és una altra punta de les escoles, és a dir, toca el Halloween, no? Abans, que era la castanyera. A part d'això, també us he de dir una cosa. Comprar castanyes amb la calor que fa. Les castanyeres, abans les castanyes les compraven per posar-se-les a la butxaca, sí o no? Quan tenies fred. Te'n recordeu?
Jo que tinc ja una edat
i mitja.
Per quan estaves, tenies les mans glaçades.
Clar, les castanyes, no? era un recurs en contra del fred. Avui en dia, pobres castanyeres, ja no hi ha castanyeres
als
carrers de Barcelona. No?
I que tenen ja aquest pel... Mira, tornem com hem començat, Josep Maria. Pel calendari marcat, que és temps de menjar castanyes, no?
Sí, sí.
Vull dir que...
El temps ens diu que és temps de menjar castanyes, però tampoc acompanya el temps de menjar castanyes.
Correcte.
Llavors, el Halloween, jo crec que és un tema, evidentment, em surt la cosa de rebel·lia, de dir, per què sempre ens estan imposant coses de fora, bueno, i per què?
Sí.
Però per contra, dius, i per què no? I per què no? És a dir, per què que estem acceptant altre tipus d'adaptacions d'estils musicals, cinematogràfics, que ens encanten les pel·lícules, les sèries, doncs, que venen de segons quins països, per què no segons quines tradicions? Jo ho veig perfectament compatible.
Clar, sí que és veritat que a nivell publicitari...
No t'agrada el que he dit.
No, perquè m'has vist a la cara, no? No, bueno, això és un debat interessant, sí. Perquè és com... Jo entenc aquesta visió de dir, bueno, és que pot ser més divertit,
sí.
No? I a nivell de màrqueting, les marques...
Dona molt més joc.
No?
Clarament.
Potser aquest al Halloween.
Ara, dit
però
això,
tradició...
hi haurà marques, i hi ha marques,
sí.
Un cop més, molt d'aquí, molt nostrades, que utilitzen també aquesta palanca per dir, nosaltres estem
a favor
i al costat
de
la castanyada.
No?
És a dir, clar,
perquè això també és una eina de publicitat, diguéssim,
sí.
Buscar aquest posicionament.
És una eina de posicionament, clarament.
De dir, jo soc més de la castanyada o jo soc més de Halloween, i això...
O voteu vosaltres. Vull dir, és com a les xarxes socials, que la cosa es porta més això d'obrir una enquesta i que la gent voti. Doncs vinga, votem, no? Castanya Halloween o Castawin, no? Qualsevol de les dues coses, no?
Mira, la Laura.
Què diu la Laura?
Un altre oient. Kyler, diu. A veure.
Ja la tinc.
Ah, no és aquesta, de la Laura tampoc?
Crec que no és cap de les que hem dit.
No m'ho crec, a veure, quina és?
Comença per T.
Per T? Sí. Andorra, el... Quan vas a... Pere Jarque, bona tarda, de Notor, el Toblerone.
No, no és Toblerone. Comença per T.
I la segona lletra quina és?
Una O.
To.
I no és Toblerone. Mm.
Complicat. És coneguda?
Torres.
No, no és d'aquí,
eh? S'ha dit que era estrangera.
Ho he dit, és estrangera.
To...
Ostres, tu fes una edició, és complicadíssim.
Tonca.
No.
Tonca?
Del... No sé.
Bonca. La...
Disparo?
Va, sí. Home, sí.
Tonis.
Ah, això! Que són unes lletres molt grans, yes. Així, una yes. Tipografia molt xula. Aquesta és la que volia
Tonis?
Dir.
I quan sí. Vas a la casa Tonis original, sí. Em pots comparar personalitzades...
Però a veure, un moment, que
et posen,
això.
Que et posen el teu nom sí. A la capsa.
Però i aquesta marca d'on és? Ho sabeu? Teniu coneixement? A veure, rapidíssimament. Tonis, jo la primera vegada que l'escolto, eh? Ara quedaré...
Aquí, la sòcia
tu
està buscant-ho
ràpid. No?
Mira, és una empresa de confiteria holandesa, veus? Fundada el 2005.
Jo he parlat d'Amsterdam abans, anava bé. Anaves bé.
Sí. Un dels majors fabricants de xocolata del país.
Veus?
És molt maco. Però... A més, mira, Mercè, és preciosa, eh? El packaging és molt
sí
bonic.
Que és, mira, sí que és una mica bonca.
Sí, oi que sí?
El rotllo és bonca. La
és molt divertit.
El tipus de lletra sí. És molt bonca.
No?
Però la marca és Tonis.
I escolta, i per què... Recorda'ns això, per què té... O sigui, què té
ara,
aquesta marca?
Que no se m'han fan ni altres marques. Vull dir, Simon Coll també té el seu calendari.
Sí.
És a dir, hi ha moltes marques de xocolata que tenen el seu calendari. Jo he fet èmfasi en aquest perquè és el que tinc a casa perquè em ve una nona va boig per tenir-lo, no? No perquè vulgui fer campanya d'aquesta marca, que a sobre no és d'aquí. Però sí, sí.
Bueno, escolta, Albert Picola també. Gràcies, Albert Picola, també, per participar avui en molt aquest bé. Espai amb en Blanquerna i amb en Josep Maria Picola. Et diria, ens queden pocs minuts per arribar a les 4. Queda't, perquè ara la Harkin ens ha de recordar una altra gran campanya, que és la campanya sí? Del Gran Recapte, que comença la setmana que ve. Comença,
bona,
són aquests
molt
dos.
Bona.
Bona també, eh?
Una molt bona causa, una molt bona campanya, un molt bon relat, i, bueno, al final, el Gran Recapte i la Marató de TV3, jo crec que són dos grans fets de casa nostra, molt, molt i molt
aquestes
potents.
Aquestes dues grans marques,
I que
no?
Hem, I que hi hem de contribuir tant amb una com amb l'altra. Jo aquí animo a tothom a participar activament del Gran Recapte, clar que sí.
Doncs fixa't-ho, perquè a Ràdio Estel doncs, vam estar amb l'Elisabet Viladomiu aquesta setmana, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, ens va explicar en què consistia el Gran Recapte d'aquest any, però sobretot ens va fer una crida, que falten voluntaris. Per tant, doncs continuem doncs
som-hi tots,
amb aquesta crida. Importantíssim, els voluntaris són per vital amb aquesta campanya. Si voleu ser voluntaris del Banc dels Aliments per formar part d'aquest Gran Recapte, recordem, divendres i dissabte de la setmana que ve, el que heu de fer és entrar a granrecapte.com i allà doncs podeu postular-vos granrecapte.com com a voluntari. I també nosaltres d'aquella manera, Jarque,
sí, també home, volem posar el nostre granet de sorra. I és que, com deies, Mercè, aquest Gran Recapte del Banc dels Aliments és l'acció estrella. Això serà divendres i dissabte de la setmana que ve. Josep Maria, i mira, si us sembla, escoltem l'espot.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. El consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. L'avui de milers de famílies, el demà dels més petits i la solidaritat que tots portem dins. Enguany, amb el Gran Recapte, alimenta el que importa. Suma't al voluntariat a granrecapte.com.
Doncs nosaltres des de Ràdio Estel, carai... Ha sonat convincent. També volem col·laborar amb aquest Gran Recapte i els oients, doncs mira, que ho desitgin, recordem nosaltres, que també ens ho veiem des del Banc dels Aliments. El primer, la prioritat han de ser els supermercats, és a dir, si voleu donar aliment, recordem, aquest any els més buscats, l'oli, la llet i els bolquers, doncs que us dirigiu en primer lloc al vostre supermercat de confiança, i si no, aquí a Ràdio Estel, doncs, com dèiem, també volem posar el nostre granet de sorra i tindrem una caixa, doncs els que ho considereu, podeu també fer entrega dels vostres aliments aquí a Ràdio Estel. I de passada, doncs mira, ens veiem les cares i ens coneixem. Per cert, Josep Maria, abans d'acabar, deixa'm preguntar. Alimenta les coses importants. És l'eslògan d'aquest any de...
M'encanta.
T'agrada, eh?
M'agrada molt l'eix de l'avui, del demà, de la solidaritat. Em trobo que és una campanya molt, molt rodona.
Josep Maria Picola, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per aquesta estoneta de ràdio aquí a Fabricació Pròpia. Ens veurem abans de Nadal o no?
Jo espero que sí.
Sí, no? Mira el calendari.
Maneu vosaltres.
Tira de calendari.
Maneu vosaltres. Quan xiuleu, vinc, ja ho sabeu.
I l'any passat ens va donar un calendari, Josep Maria. Te'n recordes o no, Mercè, que ens el va regalar?
Sí, ja estem fabricant el que ve.
Ai, que bé.
Ja tenim a la cuina el calendari 2024.
Vinga, doncs a la cuina que tenim les notícies. Ja a punt de sortir, a punt de treure-les del forn, gràcies al servei informatiu de la casa, que ens posaran al dia de tot el que ha donat de si. Avui un dia intensament informatiu, amb Pedro Sánchez ja reelegit com a president del govern, ens ho explicant els companys informatius, i després tornem parlant de filosofia aquí al Fabricació Pròpia.